Neus, tu creus que amb aquesta calor es pot fer alguna cosa d'esport?
Jo ja saps que no, perquè ja no ho faig quan no fa calor, doncs imagina't si fa calor, si m'hi posaré gaire. Però sí que sé que suposo que, evidentment, l'esport no s'atura encara que faci calor.
No, i hi ha gent que, escolta, que és soferta, eh? I encara que hi hagi 30 graus de temperatura, surten a córrer.
Clar, a vegades veus coses que fan una mica de por.
Jordi Sunyer, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, però de vigilar, eh? És a dir, hi ha hores del dia en què està absolutament desaconsellat practicar esport amb aquesta calor. És a dir, s'ha de practicar esport, però intenteu sortir primera hora del matí, última hora de la tarda. Tot i que a vegades veig alguna bici a les 3 de la tarda que penses, valga'm Déu.
Jo l'altre dia veia algú, Jordi, corrent a les 3 de la tarda. Vaig pensar, mare meva, quin valor.
Això, a part del valor, però realment està absolutament desaconsellat.
Sí.
Amb l'episodi de calor que hem tingut aquests últims dies, hi havia recomanacions públiques en aquest sentit. O sigui que esport sí, però també amb molt de compte.
Jordi, i a l'estiu, que tenim esports per veure i per gaudir?
Sí. I tant, perquè s'acaba l'escola, de fet queden 2 dies avui i demà, marxem de vacances, s'acabarà la secció, però l'esport continua perquè els aficionats a l'esport també necessitem aquesta dosi d'acció en directe. Aquí no valen refregits ni enllaunats refrescants, és a dir, qualsevol programa d'estiu sempre ha de ser refrescant.
Si no
és un programa d'estiu.
És veritat.
Si no el descrius com a refrescant, directament salta de la graella.
És veritat.
Això no val, és a dir, hi ha d'haver competicions quan, en directe.
Sí, Jordi, quan en molts casos és més que refrescant i refregit, eh?
Sí, bàsicament. Regrovat, aquella cosa, sí. Això on ho fan millor els Estats Units. No refregir, bé, també refregeixen bastant, però als Estats Units les temporades de les 5 grans lligues, que són futbol americà, bàsquet, hoquei gel, beisbol i futbol, se solapen, de manera que sempre n'hi ha una o dues de les 5 que estan en joc. El nostre estiu són el beisbol i el futbol, són els esports d'estiu d'alguna manera als Estats Units. Però l'àmbit europeu, quins són els esdeveniments que es mantenen calmats, els fans de l'esport aquest estiu? Què podeu fer per sadollar-vos en aquesta època de, en teoria, escassetat esportiva? Doncs la secció d'avui va d'això, farem una mica de repàs i d'agenda per si voleu prendre nota i saber de quin mal heu de morir aquest estiu.
Molt bé, Jordi, però on vols començar, va?
Mira, setmana que ve, dilluns que ve, 27 de juny, comença Wimbledon, un dels 4 tornejos del Grand Slam de tennis, l'únic sobre herba, amb tota la seva tradició, mística, etiqueta i el seu joc també elèctric de servei i volea, que no sempre té adeptes. Evidentment, no hi ha tants ral·lis, com es diuen al món del tennis, com a Roland Garros, com sobre terra batuda, però igualment sempre Wimbledon és Wimbledon, i una de les coses més divertides de fer mentre dura el torneig és comprovar com el primer dia les pistes, la gespa, està perfecte, i com al final la zona des d'on serveixen els jugadors està totalment pelada. Això és una cosa de Wimbledon que m'agrada comprovar dia a dia, com al principi està tot perfecte i després a la final, darrere de les línies, no creix un bri d'herba, sembla que hi hagi passat a tir allà. 1 de juliol comença el Tour de França, que arrencarà amb 3 etapes a Dinamarca, que direu, Tour de França comença a Dinamarca, cada cop és més habitual a les curses ciclistes. La Volta a Espanya començarà a Holanda,
als
Països Baixos, com s'ha de dir ara.
Vaja,
és molt habitual per contractes de patrocini i coses per l'estil que es faci començar la prova ciclista d'un país en un altre país.
Però no se li canvia el nom, perquè és la Volta a Espanya passant per Holanda, que està aquí al costat, no?
Exacte, és a dir, el que es fa és, no sé, hi ha un acord de patrocini pel que sigui, de turisme o qualsevol cosa, es fan aquestes 2-3 primeres etapes, o, no sé, per alguna raó d'homenatge o el que sigui, en un altre país, i després normalment és el primer cap de setmana, després les setmanes senceres de competició ja són el país que toca. El Tour, per alguns, somnífer perfecte, estiuent, però per molts d'altres, entre els quals m'incloc, el teatre d'algunes de les pàgines més èpiques de la història de l'esport, sobretot a les etapes de muntanya, grans periodistes i grans escriptors transplantats al periodisme han escrit peces brillants quan se'ls han carregat parlar de ciclisme.
Home, Jordi, aquesta és que una de les gràcies que té el Tour de França, més enllà de que puguis fer llargues migdiades, és la fotografia. Ens ofereixen uns paisatges espectaculars de la majoria de casos, eh?
Està cuidat fins a l'últim detall, això, és a dir, és el Tour de França, però també és França des de l'aire, en molts casos, sobretot a les etapes planes, en què no hi ha tanta batalla i les etapes es resolen a l'esprint, bàsicament és, vaja, un viatge pel centre de França, per la Provença, per totes les regions del país.
És com un reportatge d'aquests de la 2, de les 3 de la tarda, però, a més, amb l'al·licient esportiu, no està malament.
Exacte. De fet, durant molts anys el Tour sempre anava per la 2. Ara ja s'ha diversificat, va per Teledeporte, crec, i les etapes importants al final d'etapa és per la 1, però era un producte de la 2 sempre, el Tour de França. A més, aquest any passa el Tour, oblida bastant tot el que és l'oest, és a dir, la façana atlàntica de França, i pràcticament és tot zona est, amb la qual cosa hi haurà etapes alpines molt interessants i es recupera alguna pujada llegendària com la de l'Alpe d'Huez, que és una etapa, una pujada històrica del Tour. També l'1 de juliol comença possiblement el que sigui la gran cita esportiva de l'estiu a Catalunya, que és l'Europeu Femení d'Hoquei Herba, que té Terrassa com a seu. 6 de juliol comença a Anglaterra l'Eurocopa Femenina de Futbol. Aquí el repte és saber si, com va passar en el futbol masculí, els èxits del Barça a nivell de club tindran repercussió en el rendiment de la selecció espanyola. Sabeu que l'època gloriosa de la selecció espanyola, amb les dues Eurocopes i el Mundial, coincideix amb l'època, l'última època gloriosa de la Barça de Guardiola, i sempre s'ha considerat que hi ha hagut un lligam entre els èxits d'un i els èxits de l'altre, que la selecció espanyola va aprendre del que feia el Barça de Guardiola. Alexia Putellas, les jugadores del Barça, una selecció espanyola que ara mateix és la setena al rànquing de la FIFA, per tant, és la gran cita futbolística de l'estiu i serà interessant de seguir-la. Fins i tot més que la bomba del centenari, que és l'amistós de la Unió Esportiva contra el primer equip del Barça, o el que pugui reunir el conjunt blaugrana, perquè el 13 de juliol, que és el dia d'aquest partit, aquell dia els internacionals del Barça tot just farà 2 dies que s'entrenen i caldrà veure si pugen i juguen només una estoneta. S'haurà de veure encara, però en qualsevol cas també aquesta cita que cal tenir en compte, 13 de juliol a l'estadi municipal d'Olot. 15 de juliol comença el Mundial d'Atletisme, que se celebrarà als Estats Units, a Eugene, a Oregon. I diríeu, per què Eugene, que és una ciutat de la qual potser no n'heu sentit a parlar mai? I és normal, perquè és una ciutat de 177.000 habitants. Bé, és la ciutat on tradicionalment s'han dut a terme els trials. Els trials són les seleccions dels atletes nord-americans per participar en els grans campionats i en els Jocs Olímpics. És com una prèvia, com una competició prèvia, com unes eliminatòries en què es decideix qui dels Estats Units participa a les grans competicions. Això es fa a Eugene perquè és una ciutat que es ven a si mateixa com Tracktown USA, és a dir, la ciutat pista dels Estats Units. És la ciutat de l'atletisme per excel·lència als Estats Units. Potser tampoc és casualitat que una de les grans multinacionals de roba esportiva, que és Nike, va començar a Eugene abans de traslladar-se a una ciutat al costat, a Beaverton, una altra ciutat d'Oregon, però Eugene també és la ciutat de Nike. Per tant, hi ha tota aquesta connexió. Durant l'estiu també hi haurà grans premis de motociclisme als Països Baixos, l'històric gran premi del circuit d'Assen, a Finlàndia, Gran Bretanya i Àustria, grans premis de Fórmula 1 a Gran Bretanya, Àustria, França, Hongria i Bèlgica, aquest ja seria l'últim cap de setmana d'agost. La Lliga de Futbol 2022-2023, amb el Girona de nou a primera divisió, començarà el segon cap de setmana del mes d'agost. La mateixa setmana s'haurà jugat la primera competició europea important, que és la Supercopa d'Europa, que hauran de disputar el Real Madrid com a campió de la Champions i l'Eintracht de Frankfurt com a campió de la Lliga Europa. El 19 d'agost és quan comença la Vuelta a Espanya, com us deia, amb 3 primeres etapes als Països Baixos, entre elles, ara que l'esmentàvem, una contrarrellotge al circuit d'Assen. És a dir, porten els ciclistes a fer una crono amb un circuit de velocitat de motor. I així com el Tour, comentàvem que només passa gairebé per l'est de França, la Vuelta d'aquest any només passa per l'oest d'Espanya. És a dir, ni Catalunya, ni Aragó, ni gran part del País Valencià. Atenció, però, a les etapes d'Astúries, sobretot al final de la primera setmana. Ja sabeu que aquella és una zona molt muntanyosa, si heu estat, que crec que sí, Astúries, Cantàbria.
Sí.
Pràcticament cada any es descobreixen nous ports, noves pujades, fins i tot hi ha hagut casos en què s'han asfaltat fetes expressament carreteres rurals perquè hi pugi a la Vuelta a Espanya, perquè són ports de muntanya d'aquells per donar espectacle del bo. I aquest any hi ha unes quantes etapes a Astúries amb ports inèdits i amb rampes de les que fan fredat que valdran la pena. També es puja a Sierra Nevada la segona setmana de competició. Mes d'agost també hi haurà europeus de rem, de natació, de waterpolo i d'atletisme. Hi ha també el mes d'agost mundials de bàdminton, de voleibol i de judo.
Ah, de bàdminton.
Sí. Us agrada el bàdminton?
Molt, a mi m'agrada molt.
Doncs mira,
jo el vaig... Jugant sempre té cops amagats.
Jo el vaig practicar a l'institut, era un dels esports que fèiem dins del programa educatiu a l'institut, aquella època, bàdminton i voleibol. I el bàdminton és un esport molt, molt vistós, perquè és molt plàstic, els moviments, els cops dels jugadors són molt plàstics i clar, contrasten amb la velocitat a la qual vola el volant, que és l'estri que s'utilitza quan es colpeja. Hi ha moltes esmaixades, hi ha moltes volees, hi ha molt de moviment dels jugadors, però és molt dinàmic, és un esport molt, molt elèctric i que la veritat també m'agrada veure'l. La traca final, ja gairebé abans de la rentrée, tot i que aquí a Olot sempre considerem que la rentrée és després de festes d'altura, però abans de l'1 de setembre, el 29 d'agost, començarà l'Open dels Estats Units de tennis a Nova York, a Flushing Meadows, pendents de si la Paula Badosa es recupera el seu millor nivell en aquest torneig o, per contra, continua amb aquesta trajectòria una mica erràtica que ha seguit la tenista empordanesa en aquest 2022. L'1 de setembre arrenca l'Eurobàsquet, l'europeu de seleccions de bàsquet masculí, que, igual que l'última Eurocopa de futbol, no es fa en una sola seu, sinó que tindrà diverses seus. Praga, Tbilisi, Geòrgia, Berlín, Colònia i Milà. 5 seus diferents per aquesta Eurocopa de bàsquet. I aquí m'aturo perquè ja l'1 de setembre és pràcticament rentrée i és pràcticament tardor, tot i que diuen que també tindrem un setembre calorós, però vaja, si fa aquesta calor i us voleu quedar a casa a primera hora de la tarda amb l'aire condicionat o amb el ventilador, no us faltarà esport en directe durant tot l'estiu per acompanyar aquestes tardes estiuenques.
La veritat és que és cert, tindrem una oferta considerable, molt interessant, especialment el que comentàvem del Tour de França, però també moltes altres coses que, si fem una cerca, Jordi, ens poden acompanyar durant les vacances, no està gens malament.
I no he esmentat encara el futbol, els partits de futbol de pretemporada. Evidentment, hi ha una pretemporada del Barça, el que passa és que després d'aquest partit d'Olot començarà la gira dels Estats Units, hi ha 4 partits als Estats Units, a la segona quinzena de juliol i tots són en horari de matinada, que això a l'estiu a vegades també és agraït perquè hi ha aquelles nits insomnes que de tant en tant, mira, amb aquella fresqueta, finestres obertes, beguda refrescant, en aquest cas sí que refrescant,
has dit la paraula, beguda refrescant.
Però la beguda fresqueta sí que refrescant, hi ha depèn de quins continguts radiofònics i televisius, no, gaire refrescants no. Però sí, sí, també hi ha pretemporada al Barça, vull dir que aquests partits també... Hi haurà el Gamper el 6 d'agost, si no m'equivoco la data, contra la Roma, vull dir que també, sense comptar això, hi ha moltes coses.
Jordi, una última pregunta. Aquests partits de pretemporada tenen bones audiències?
Sí, sí, sí. A veure, el que és molt seguidor de l'esport, molt seguidor del futbol, sobretot els partits dels grans equips, no tant... És a dir, va haver, sobretot a mitjans dels 90, quan van començar totes les televisions privades i de pagament a emetre, necessitaven futbol per atreure audiència i va haver un boom de retransmissions de partits de pretemporada que va ser molt exagerat. És a dir, es feien pretemporades de pràcticament tots els equips. Després, la cosa ja s'ha calmat una mica, a més, molts partits es fan a nivell autonòmic, és a dir, per exemple, TV3 pot fer els partits del Barça, però Canal Sur pot fer partits del Betis o del Sevilla, és a dir, cada televisió autonòmica fa la pretemporada del seu equip i no es fa a nivell estatal, que és el que passava en aquella època. És a dir, jo recordo mitjans dels 90, al mes d'agost, Antena 3 i Telecinco era un festival, és a dir, feien tornejos de pretemporada dels quals mai havia sentit a parlar. Però després d'un mes sense futbol i sense Barça, bé, sense futbol de primera divisió, perquè sí, sí. L'ascens del Girona va ser abans d'ahir, i com diuen els castellans, me lo dices o me lo cuentas, que ahir encara érem a Montilivi retransmetent la celebració de l'ascens. Però sense, diguem, un mes i escaig sense Barça, doncs el culer té ganes de tornar a veure l'equip, si hi ha nous fitxatges té ganes de veure'ls, i els partits de pretemporada dels grans equips, sí, sí, funcionen a nivell d'audiència.
Jordi Sunyer, gràcies infinites per una temporada més de coneixement i de bon fer. Una abraçada molt gran.
A vosaltres.
Que tinguis bon estiu.
Que passis un molt bon estiu, Jordi.
Igualment, moltíssimes gràcies per la confiança i fins aviat.
Fins aviat. 5 minutes, man.